D'aquí a un minut seran 3:15. Anem als esports. Amb un nom propi en aquest matí de dilluns. Pablo Machín, que ja no és l'entrenador de l'Espanyol. Aquest matí el tècnic Surià ha rebut la notificació del club blanquiblau que el destituïen. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Després de la desfeta d'ahir al migdia a Leganés, el comiat de Machín era cantat.
Sí, sí, fixa't que a la secretaria tècnica, a la direcció esportiva Baja, s'havien plantejat fer 4 de 6 punts entre el partit contra el Betis i el camp del Leganés d'ahir. Se n'ha sumat un només. No només no se n'han sumat 4, sinó que només se n'ha sumat un. La imatge al camp del a casa contra el Betis encara, però la d'ahir al camp del Leganés és la d'un equip absolutament bloquejat des d'un punt de vista futbolístic, que és incapaç de generar joc, que no té recursos, que no té solucions i que, no oblidem, és coent 10 punts a 5 de la permanència, encara això és un mal menor, però la solució semblava cantadíssima a la destitució de Machín després dels resultats dels últims dies, era un fet.
Després dels resultats dels últims dies i després dels resultats que ha tingut des que és a la banqueta, perquè el balanç de Machín és més aviat pobre. 5 punts de 30 possibles i no havent guanyat cap partit a casa.
Va arribar el 7 d'octubre, 10 partits de Lliga, dels quals només ha estat capaç de guanyar-ne un. Va ser el camp del Llevant el 27 d'octubre, empatar-ne un parell i la resta són derrotes, són 7 derrotes. Amb Machín encara no s'ha aconseguit tampoc guanyar cap partit a casa. Per tant, és això, són 5 punts de 30 possibles. El bagatge, el balanç és nefast. Això sí, a Europa són 4 partits disputats i l'equip classificat com a primera grup per 16ens a final, però la situació delicada a la Lliga i aquests números que ara comentàvem feien gairebé inevitable el relleu a la banqueta.
I ara comencen les travesses per saber qui pot ser el nou entrenador de l'Espanyol. Et mulles?
A veure, mira, hi ha 3 noms que hi són sobre la taula de la secretaria tècnica, que són Pizzi, que són Francisco, l'ex de l'Osca i de l'Almeria, i Luis García, tot i que Luis García diríem que amb menys opcions, eh? I Abelardo. Compte amb Abelardo també, eh? Abelardo, Pizzi, Francisco... Jo Luis García la descartaria, però encara hi ha algun altre nom que no ha aparegut, que no ha transcendit, algun altre nom, segurament algun nom d'algun tapat, que no hauríem de descartar. És a dir, ara mateix el ventall és força ampli, diríem, i les travesses són bastant obertes. No, avui no coneixerem el nom. Està previst que entre demà segurament i divendres sapiguem el nom i de seguida el puguin presentar per posar-se ja a treballar.
Mm. Destituir ara Pablo Machín té un avantatge i un inconvenient. L'avantatge és que ara tens uns quants dies per tal de poder treballar amb l'equip, perquè ja arriba l'aturada de Nadal i encara que hi hagi vacances podrà fer alguns quants entrenaments abans del debut. En canvi, la creu és que el debut serà ni més ni menys que el derbi contra el Barça, que pot ser una manera de motivar els jugadors o de tenir un mal resultat a l'inici, segons com.
Sí. A veure, l'equip torna en principi als entrenaments diumenge, si el nou tècnic no diu el contrari, el diumenge dia 29... I sí, tindrà uns quants dies, tampoc no et pensis que gaires, perquè si s'hi posen diumenge i el partit contra el Barça és l'altre dissabte, amb prou feines és una setmana, seran 4 o 5 sessions, i això del rival doncs no se sap mai. Segurament la motivació en un derbi, amb el que suposa un derbi per l'Espanyol, serà immensa, serà molt gran. Clar, la dificultat davant d'un rival com el Barça doncs és també més gran, no? Veurem si és una arma de doble tall o afavoreix l'Espanyol.
Mm-hmm. L'objectiu, òbviament, és guanyar partits a casa on l'Espanyol encara no n'ha guanyat cap. No sé si la segona ronda és gaire propícia per aconseguir això.
La segona volta, doncs, veurem, perquè han de venir encara equips, ha de venir el Madrid, ha de venir l'Atlètic de Madrid. A casa s'ha d'aconseguir la victòria, però tard o d'hora és que cap equip ha trigat tant a guanyar un partit a casa. Només aquell Sporting de Gijón de la temporada 97-98 que va trigar gairebé 7 mesos a guanyar un partit a casa. Però és que el segon equip, el segon pitjor equip de la història de la Lliga és l'Espanyol a casa. Les dades són molt dolentes i jo espero que, si no el dia del Barça, el següent partit a casa, que serà contra l'Atlètic Club de Bilbao a mitjans de gener, arribi ja per fi la primera victòria de Cornellà al Prat.
Doncs la temporada va començar fa 4 mesos i en 4 mesos l'Espanyol ja ha destituït 2 entrenadors, David Gallego i Pablo Machín. Veurem qui és el tercer nom a la banqueta blanquiblava. És urgent que l'equip blanquiblau reaccioni ara mateix cué de la primera divisió amb 10 punts quan falta un partit perquè s'acabi la primera volta. Sergi, gràcies, bona tarda.
Adéu-siau.
Molt diferent és el panorama al Barça, que arriba a les festes de Nadal amb líder en solitari després de l'ensopegada ahir a la nit a casa del Madrid contra l'Atlètic Club de Bilbao. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Està clar que enguany els grans favorits, tant Barça com Madrid, s'estan deixant més punts del que estàvem acostumats fins ara.
La 19-20 està sent una lliga diferent al que havíem vist fins ara, especialment pel Barça, segurament no tant pel Real Madrid. Els blaugranes sumen 39 punts, han guanyat 12 partits amb 3 derrotes i 3 empats. Això sí, de moment, tanquen el 2019 com a líders del campionat de Lliga. Ahir, el Madrid no va passar l'empat a casa contra l'Atlètic de Bilbao, 0-0. Els de Thibaut Courtois, tot i tenir 3 pilotes al pal, no han sabut aprofitar l'empat al Camp Nou de dimecres per mantenir el lideratge compartit, ara en mans exclusivament del Barça.
Bilbao, un equipo que te intenta frustrar. L'arbitro ha seguido su juego, no ha dado ni una amarilla para ellos. Yo creo que cuando había suficientes ocasiones donde nos han parado un ataque. Pero bueno, hay que seguir. Y bueno, es un punto, dos puntos perdidos. Pero bueno, vamos de nuevo en Getafe después de, bueno, el parón.
Ara el campionat s'atura, ho deia Courtois, va anar a Getafe després de l'aturada, però la competència continuarà aquest 2020. El Barça descansa des d'ahir i fins diumenge quan tornarà als entrenaments, amb una setmana de marge per la majoria, a excepció dels futbolistes sud-americans, per preparar el partit contra l'Espanyol a Cornellà del dia 4.
Doncs el cap de setmana va ser bo pel Barça, victòria i, a més, la derrota del seu rival al Madrid, nefast per l'Espanyol amb la derrota al camp del Leganés, i tampoc no va ser un bon diumenge pel Girona, que viurà les festes de Nadal fora del play-off d'ascens a primera. Tomàs Llebre, Girona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gerro d'aigua freda per l'afició de Montilivi ahir, que va veure com el mirandès li treia els colors a l'equip local.
El Girona, si hagués guanyat el partit d'ahir, ara seria només 2 punts de la segona posició de la classificació, és a dir, de les places d'ascens directe a primera divisió. En canvi, després de la seva derrota per 0-3 davant el mirandès a Montilivi, en 31 punts, ha tancat la primera volta de la Lliga a la novena posició de la classificació, encara que només un punt de distància de la zona del play-off d'ascens. Però ha d'encarar el Nadal amb el regust d'haver encadenat 2 derrotes seguides i d'haver deixat escapar una bona oportunitat de poder-se mostrar com un dels grans favorits per a l'ascens. Després del partit d'ahir, així ens ho va exposar, per exemple, el seu capità, Àlex Granell.
Sí, sens dubte és preocupant, perquè el Girona no es pot permetre el luxe d'encadenar 2 partits sense sumar. Veníem de molt bona dinàmica i encadenem 2 derrotes que són molt i molt doloroses, que era el dia per posar-se molt a prop, per marxar amb molt i molt bones sensacions, amb la millor posició d'aquest any a la classificació, més a prop que mai de l'objectiu, i no ho hem aconseguit.
La plantilla del Girona farà una setmana justa de vacances de Nadal i reprendrà els entrenaments dilluns de la setmana vinent, dia 30 de desembre. El primer partit de l'any 2020, també primer partit de la segona volta de la Lliga, l'equip gironí el tindrà el diumenge 5 de gener al camp del Rayo Vallecano. I després de la decepció de la derrota d'ahir, l'entrenador Pep Lluís Martí va desitjar que els seus jugadors tinguin durant aquesta setmana de vacances la millor recuperació anímica possible. I també va explicar que ell, mentrestant, amb els membres dels diferents estaments del club que en són responsables, anirà valorant la possible conveniència de fer canvis a la plantilla durant el mercat d'hivern.
Està clar que el moment no és agradable quan se perd. A partir d'aquí, desconnectar, preparar bé aquesta setmana de desconnexió i, sobretot, quan tornem, tornem amb les millors forces possibles, que l'equip torni a estar amb aquesta actitud que m'ha demostrat cada dia i tenir aquestes reunions per valorar què és el que poden fer per millorar l'equip.
En els pròxims dies, en aquest cas pel que fa al municipal de Montilivi, el Girona també hauran d'estar pendents dels treballs de consolidació de la graderia supletòria de Preferent, que per les afectacions del temporal de vent en el partit d'ahir va estar fora de servei. Per aquest motiu, alguns dels abonats d'aquella zona i altres aficionats que havien comprat entrades no van poder ser reubicats i es van quedar sense poder entrar al camp. Segons el mateix club, els aficionats afectats van ser uns 1.500, 1.400 abonats i un centenar d'aficionats amb entrades i només van poder ser reubicats aproximadament un 10%.
La setmana passada vam tenir el primer cas de suspensió d'un partit a la Lliga Espanyola per càntics emesos des de la graderia. Però ahir a Anglaterra va estar a punt de tornar a passar. Va ser durant el Tottenham-Chelsea. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El racisme va atacar el derbi de Londres entre Tottenham i Chelsea, un duel que es va decidir per 0-2 a favor del conjunt blu, malgrat que el resultat va quedar en un segon pla. L'àrbitre del partit, Anthony Taylor, va aturar el joc a la segona part quan el capità blu, César Azpilicueta, el va avisar que el seu company Antonio Rüdiger estava sent víctima de càntics racistes. De fet, hi va haver fins a 3 avisos per la megafonia del Tottenham Stadium contra el comportament racista d'un sector de l'afició. Per normativa de la FIFA, si hi ha 3 avisos per megafonia, el partit pot ser suspès, cosa que no va acabar passant. L'última decisió sempre és de l'àrbitre. Un cop acabat el partit, els dos entrenadors van denunciar aquests càntics. Sentim l'entrenador del Tottenham, José Mourinho.
És una cosa que m'entristeix. Odio el racisme a la societat i al futbol. Estic decebut perquè aquestes coses continuen passant. L'àrbitre ha aturat el joc, ha parlat amb els capitans, amb els jugadors, amb els entrenadors. Estàvem perdent i no volia que el joc s'aturés, però de seguida, quan he sabut per què ho feia, ho he entès i ho he acceptat. Estic en un club que està molt orgullós de com afronta aquests problemes i intentarà erradicar-los a nivell intern.
És un fet sense precedents a la història de la Premier League. El mateix Tottenham ha assegurat que investigarà els fets i prohibirà l'entrada a tothom que es comporti d'aquesta manera.
Ja hem parlat dels problemes de l'Espanyol a la banqueta, però hi ha un altre equip català amb un altre esport que també té crisi de banqueta. És el Santa Coloma de futbol sala. Tot i la victòria aquest cap de setmana contra el Córdoba, el tècnic Òscar Redondo va presentar la seva dimissió. David Ubach, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
I fa uns minuts s'ha anunciat el nom del seu substitut, un altre vell conegut de l'afició colomenca, l'exjugador Javi Rodríguez.
Sí, era Javi Rodríguez el candidat número 1 del club colomenc per suplir Òscar Redondo a la banqueta, que de fet va presentar la dimissió mitja setmana en perdre en Palma 8-0. Javi Rodríguez tornarà al club de la seva ciutat, doncs, el mite, com se'l coneix, agafarà les regnes del club colomenc de l'Indústries pel que queda d'aquesta temporada i 3 més. I a més, doncs, això ha estat possible gràcies a que el tècnic, exjugador del Barça en la seva última etapa, entre d'altres, també va començar la seva carrera a l'Indústries, doncs es va poder desvincular del seu últim club, el Gerson Ucraïnès, tot just aquest mateix cap de setmana. Vicenç García, que és el president de l'Indústries Santa Coloma, ha destacat també doncs, l'esforç econòmic que ha fet Javi Rodríguez per dirigir el club colomenc.
Va coincidir doncs, que ell també porta temps fora de la casa seva i de la seva família i tenia moltes ganes de quedar-se. I el Javi pues, és una persona que sent el club encara com quan jugava fa molts anys i la veritat és que s'ha portat molt bé, ha tingut en compte les disponibilitats econòmiques nostres, s'ha sacrificat. És allò que es diu que tens que estar en el moment oportú, el dia oportú i el lloc oportú pues, ens ha vingut una mica tot rodat.
Doncs hem perdut la comunicació amb el David Uba, que ens estava fent explicar aquest canvi a la banqueta de l'Indústries García. Deixem el futbol sala, parlem de pàdel, perquè aquest cap de setmana s'ha disputat el màsters final del circuit mundial de pàdel al Palau Sant Jordi de Barcelona. Montserrat Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha estat un esdeveniment esportiu que literalment ha desbordat el Palau Sant Jordi.
Sí, amb una assistència rècord en partit de pàdel, gairebé 10.000 espectadors presenciant les finals. Unes finals que, per cert, també van tenir èxit català amb la reusenca Ariadna Sánchez, guanyant la final en categoria femenina fent parella amb la madrilenya Alejandra Salazar, després de superar Marta Marrero i Marta Ortega en 3 sets. 7-5, 3-6 i 7-6 amb un tie-break a l'últim set i en una final llarguíssima de 3 hores.
Sabíem que era molt dur, però si érem capaces de fer el nostre joc, de lluitar i de creure fins al final, ho podíem treure. I a més, diuen a casa, amb l'ajuda de tota la gent, jo crec que ha sigut també un punt clau.
És el cinquè títol de la temporada per a la reusenca i la madrilenya i, tal com assenyala Sánchez, els objectius que es plantegen de cara a la temporada que ve són molt ambiciosos.
Estem molt contentes d'aquest any, però l'any que ve volem donar un passet més i lluitar pel número 1, que aquest any s'han escapat al final, però l'any que ve seguirem treballant per poder millorar el nostre joc i donar una bona versió nostra.
En categoria masculina, la victòria va ser per al brasiler Pablo Lima i el madrileny Alejandro Galán, que es van imposar a la parella argentina formada per Fernando Belasteguín i Agustín Tapia en 2-7, 7-6 i 6-3. D'aquesta manera, Pablo Lima va guanyar el seu tercer títol consecutiu, després d'assolir-lo dues vegades amb anterioritat formant parella amb Fernando Belasteguín. En canvi, el madrileny Alejandro Galán, de 23 anys, s'ha convertit en el jugador més jove de la història que guanya aquest torneig.
I encara més coses. El derbi català de bàsquet masculí aquest cap de setmana se'l va endur ahir al vespre al Barça a la pista del Joventut. Tot i que la notícia de la jornada a l'ACB va ser la victòria del Manresa sobre un equip de l'Eurolliga, el València, una victòria que permet als del Bages allunyar-se de la zona de descens.
I al marge de la victòria, també destacable com la va aconseguir el conjunt manresà, un triple sobre la botzina de Ryan Toulson, que va donar la victòria als del Nou Congo sobre el València, 79-76. Sentim el protagonista de la victòria, Ryan Toulson.
No ho entiendo, no he visto el vídeo, pero no entiendo por qué me dejaron tan libre y tan solo, pero de suerte me dejaron así, hice una finta y salió muy bien. Y me siento pues muy feliz por haberlo metido por fin, porque en Juventud fallé.
El Barça es va refer de la derrota en l'anterior jornada davant l'Unicaja. Els de Pesic van guanyar a Badalona 80-95. Mirotić va ser el millor amb 23 punts. Conor Morgan, amb 18, va ser el millor de la penya. L'alè blaugrana, Àlex Abrines, valora la victòria.
Hem fet un molt bon treball, partits bastant complicats, però bueno, crec que l'equip ha estat de 10, hem jugat amb molta intensitat i bueno, l'important és que seguim creixent, no? Com a grup.
Pel badaloní Xavi López Aróstegui, la derrota els ha servit per tocar de peus a terra.
Tampoco nos tenemos que frustrar cuando encadenamos dos, tres derrotas seguidas, ¿no? Ni cuando ganamos siete éramos los Lakers, ni tampoco ahora pretendemos somos el peor equipo de la Liga.
Amb aquest triomf, el Barça es classifica matemàticament per la Copa del Rei del mes de febrer.
I abans d'acabar us expliquem que l'escuderia Ferrari ha anunciat l'ampliació de contracte del seu pilot Charles Leclerc des del 2021 fins al 2024. El pilot de Mònaco s'ha convertit, de fet, en la principal esperança de l'escuderia italiana per acabar amb l'hegemonia a les últimes temporades de l'equip Mercedes. A més, en bàsquet NBA aquesta matinada, Toronto 110, Dallas 107, tot i que Marc Gasol, recordeu, que està de baixa per lesió i, per tant, no ha jugat aquest partit. I la Lliga de Futbol ha anunciat els horaris de la primera divisió pel primer diumenge de febrer. El Barça jugarà el dia 2 de febrer a partir de les 9 del vespre contra el Llevant. I l'Espanyol jugarà el dia abans, el dissabte 1 de febrer, a la 1 del migdia, al camp del Granada. Són els horaris de la primera jornada del mes de febrer que la Lliga de Futbol Professional ha fet públic avui. Recordeu que la Lliga està aturada fins després de les vacances de Nadal, fins al cap de setmana de Reis.